Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Encara amb el record de la solidaritat amb els republicans espanyols durant els anys de la Guerra Civil, el Tour de França es va veure directament afectat per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La cursa, que s'estava consolidant com la més important del calendari ciclista internacional, va deixar de disputar-se entre 1940 i 1946. En la represa, el Tour va continuar sent un reflex fidel dels esdeveniments geopolítics que marcarien la segona meitat del segle XX, especialment la construcció de la Unió Europea i la Guerra Freda. Edicions, el Tour va voler simbolitzar la reconciliació i la unitat després d'un conflicte tant a l'interior com a l'exterior del país. Va ser així, per exemple, el 1952, quan 7 anys després de la guerra va organitzar una etapa que unia París amb Vichy, la que havia estat la seu del govern col·laboracionista amb els nazis. I també el 1954, quan la cursa va començar per primer cop fora de França, concretament a Amsterdam, per tal de reforçar els vincles entre els diferents estats europeus. Una conquesta més lenta va ser la incorporació de dones al Tour. El 1955 va tenir lloc un primer Tour femení amb 40 participants, que no es va repetir fins 3 dècades després. De fet, fins al 1979, les dones van tenir prohibit formar part de la caravana d'equips i periodistes que acompanyaven els corredors al llarg de les diferents etapes. De fet, algunes s'hi va arribar a incorporar, però vestida d'home. El bloc socialista, en plena Guerra Freda, des dels anys 40, se celebrava una prova per ciclistes amateurs que pretenia rivalitzar amb el Tour. Era la Cursa de la Pau i transcorria per Txecoslovàquia, Polònia i la República Democràtica Alemanya. Faltaven unes dècades perquè la política soviètica d'obertura permetés als seus ciclistes de professionalitzar-se i competir a la prova francesa. Com a bon termòmetre de la política internacional, el Tour fins i tot es va avançar un parell d'anys a la caiguda del mur de Berlín, fent començar la cursa el 1987 a la capital alemanya. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui hem vingut a casa teva, no et queixaràs, eh?
Sí, home,
avui...
és
que... Digues, explica-ho.
No, que fer el programa des de Lleida, doncs...
Té
la seva significació, com quan el fem des de Girona, com el fem de Tarragona, però avui el fem des de Lleida.
Avui, a més, a tu et queda prop de casa, diguéssim, eh? Això sempre fa il·lusió especialment. Però avui no parlarem de Lleida, que parlarem d'una altra cosa, parlem del Tour de França.
Doncs hi havia gent que a vegades a treballar venia de mirar el camp a Lleida, eh? No et creus, en bicicleta, amb aquelles bicicletes d'aquella època, eh?
No era el Tour de França, el Tour del Segrià, però...
És pla, però vull dir, la bicicleta ha sigut un element importantíssim a tots els pobles de la plana, per la gent senzilla, en fi, que tenia la bicicleta. Això ara ha canviat.
Però avui parlarem de... Vam dedicar un programa al Tour abans de la Guerra Mundial, i ara parlarem del Tour una mica abans i després de la Segona Guerra Mundial. Clar, suposo que també és un canvi immens en la professionalització del ciclisme, en convertir el Tour en una carrera que no només agrada a la gent, sinó que també té uns interessos polítics a darrere de gran pes, etc. Vull dir, les coses canvien. El segle XX és una batedora que tot ho transforma.
Bé, el segle XX és un segle d'una politització absoluta, el convertir-se en dos mons, el món, diguem, a la Guerra Freda. El món capitalista, dit capitalista, i el món, diguem, comunista, per simplificar.
Sí, sí.
I aleshores es veu amb totes les dinàmiques agudes i per a bé, no? Quan hi ha gent que diu que l'esport no es pot barrejar en la política, però si està cada dia, cada moment. El ciclisme, en aquest cas, es veu molt. Per quina raó? Perquè és un esforç individual, d'unes proves molt difícils, amb el qual es fan per equips, amb el qual abans es feia fins i tot per seleccions nacionals, i totes aquestes característiques donen una sortida amb aquest esport que té un punt d'èpica, perquè l'esforç és extraordinari, pujar muntanyes amb una cosa tan senzilla, amb una màquina... amb el que pesaven les bicicletes d'aquella època, no són les d'avui.
No, i a més els ciclistes, clar, tenen una cosa diferent, perquè tu el futbolista, inevitablement el futbolista professional de primer nivell, el veus a la Quinta Forca. Tu estàs en un estadi i el veus allò, un cap petitó, allò que es va movent, però el ciclista et passa a fregar del nas, diguéssim.
I segons com, la gent que ha seguit alguna prova ciclista sap que de vegades baixa de la bicicleta i es posa d'esquena a la gent perquè, en fi, té alguna urgència.
Clar. Vull dir, la qual cosa és un grau d'intimitat intens.
No, l'apropa una mica el ciclista, i a més tothom amb referència al ciclisme li dona com un aura. Jo recordo alguna vegada, quan, en fi, petitet i així estant intern al col·legi, quan arribava la Volta a Catalunya o la Volta a Espanya, que quedaven aquí i venien a Ferran, hi havia una multitud per tocar-los, i eren gent petiteta, perquè més aviat pesen poc els ciclistes i tot això. Totes aquestes característiques, clar, li donen com una mena de vigor extraordinària a aquestes persones, i apropen molt a la gent. Clar, lògicament la política s'hi vol posar, i s'hi vol posar per això que és fet a la lectura prèvia, no? Sí. També el món dit comunista, l'altre cantó, també volien fer el mateix. I després d'això, que sempre hi hagi la lectura política, fins i tot sociològicament, que les dones hi hagi un lapse de 30 anys que puguin participar totalment amb el Tour.
És que és tan obsè, això, que, clar,
vol dir,
tira enrere.
La societat tan masclista, perquè això és pur masclisme, no és masculinitat.
No, sense detalls, allò. No cal matisar gaire.
Amb 30 anys més no hi participeu, perquè a més sou dones. Bueno, és a dir, es veu aquesta lectura absoluta.
Qui ens acompanya avui, que no sé si ha vingut en bicicleta fins als estudis de Catalunya Ràdio a Lleida, és un bon amic del programa, el doctor Ramon Usall, doctor en Història per la Universitat de Lleida, també llicenciat en Sociologia i autor del llibre Un segle costa amunt, una història política del ciclisme, que està publicat a Manifest Llibres. Doctor Usall, moltíssimes gràcies. Avui veure'l cara a cara aquí a Lleida.
Molt bon dia. No, he vingut a peu, que sou a la vora mateixa de casa meva.
No calia agafar la bicicleta.
No calgut.
En aquest cas no hi havia problema. Doncs fiquem-nos amb el Tour. Vam comentar en el primer programa dedicat al Tour, fa ja unes setmanes, aquesta primera part, el naixement, aquell naixement tan curiós i tan particular que té aquesta cursa ciclista. Però, esclar, segons s'anava apropant el període d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, la situació geopolítica del món canviava i França començava a estar al rovell de l'ou del que s'estava covant a una Segona Guerra Mundial. Això es va notar de seguida el Tour?
Sí, mira, de fet, jo convidaria els oients a recuperar aquest programa sobre els orígens del Tour, que de fet...
Atrescat el tenen, és molt fàcil.
Sí,
clicar
facilíssim.
I et surt. Sí, sí.
I, de fet, acabàvem parlant una mica de l'any 1936, que representarà un tombant en la història del Tour per una qüestió política. És a dir, poc abans del Tour d'aquell any, el maig de 1936, el Front Popular guanya les eleccions a França. I això tindrà un impacte molt directe sobre la història del Tour, entre d'altres coses.
Perdó, el Front Popular no és exactament igual que el Front Popular espanyol, diguéssim. Té unes característiques una mica diferents.
Però la idea és comuna, És a dir, fer un front que freni el feixisme.
Sí,
és la idea.
Exacte. I s'acaba imposant, i de fet, una de les primeres mesures que aquest govern del Front Popular posa en pràctica és l'adopció de 15 dies de vacances pagades pels treballadors francesos. Una cosa que és aigua beneïda pel Tour, perquè què fa? Permet que aquell estiu de 1936 hi hagi centenars de milers de treballadors gals que es llancin a les carreteres per seguir les etapes del Tour.
Caram,
i jo crec que això acabarà marcant... És veritat que el Tour ja era molt popular entre 1903 i 1936, i molt especialment després de la Primera Guerra Mundial, però també és cert que moltes de les etapes inicials de les primeres edicions se disputaven sense tallar les carreteres, amb trajectes que eren molt llargs, on de vegades les etapes arribaven de nit i on el públic no podia seguir el transcurs de la cursa de manera continuada.
S'esperava llegir-ho un parell de dies després del diari.
La notícia, i per això eren tan importants els diaris vinculats al Tour. Què passa? Que aquesta decisió del Front Popular, que evidentment marca
molt...
No està pensada pel Tour, però hi té un gran impacte i, de fet, ajudarà molt a consolidar-lo com un esdeveniment molt popular. Ja ho era, però jo crec que aquí hi ha un tombant
que... Un abans i un després.
Esdevé un abans i un després. I després, anem al que apuntava fa un moment el Josep Maria, no? Encara estem en un Tour que està organitzat a través d'equips nacionals i ja ens trobem aquell 1936 un inici de la pugna italo-francesa, Itàlia governada pel feixisme, França, que comença a ser governada pel Front Popular i que, en certa manera, són dues posicions antagonistes a l'Europa de l'època, i l'organització del Tour, segurament en línia amb el que és la política exterior del Front Popular, decideix excloure a l'equip italià, decideix excloure els corredors italians per la invasió d'Etiòpia, que poc abans ha protagonitzat la Itàlia de Mussolini.
Recordeu que la invasió d'Etiòpia marca també la que serà l'expulsió finalment d'Itàlia de la Societat de Nacions. És un escàndol internacional ordre. No és només un tema, diguéssim, menor de política internacional, sinó que realment és un esclat brutal.
I marca una mica el que acabarà passant.
Sí, no ho saben.
No ho saben, però llegit una mica amb perspectiva, en certa manera és el que avança.
Algú se'n recordarà amb el nom de Guerra d'Abissínia.
Sí, perquè li deien així als italians. Sí.
I clar, què ens trobem? Que amb aquell tour de 1936, mitjans que havien sigut molt crítics amb la cursa perquè consideraven que s'estava mercantilitzant, que mantenien posicions d'esquerres i que consideraven que el tour estava agafant el camí d'un gran esdeveniment, que movia molts diners, què passa? Que s'apunten al carro perquè saben que hi ha totes aquestes classes populars que estan als vorals de les carreteres seguint la cursa, i ens trobem que, per exemple, participant a la caravana, hi ha els principals diaris socialistes i comunistes de França, Le Populaire i l'Humanité, i se troben que són molt ben acollits pel públic, que de vegades canta la Internacional al seu pas, que fa crits en favor del Front Popular, fins i tot s'intenta...
Perdó, endavant.
Hi ha moltes pancartes durant el recorregut on gent de posicions socialistes i comunistes saluda els corredors com a germans obrers de la ruta, i per tant hi ha tot un intent d'una certa...
Politització absoluta,
i després d'una hegemonia cultural d'aquesta nova posició dominant a França, que és la del Front Popular, traslladada del Tour.
És molt xocant, Ara veiem les etapes del Tour, jo m'imagino estirat en un sofà al costat de Mariano Rajoy veient-ho, i francament no em dóna aquesta idea de...
És veritat que...
No, cantant l'himne espanyol, com cantaven l'Internacional.
Però també és cert que el món del 36 al d'avui ha canviat radicalment, però jo crec que també hi ha elements de politització, encara el Tour d'avui, el que passa és que segurament...
Més batisats.
Sensiblement diferents, però clar... Des d'aquesta crònica de la història de Catalunya, d'Europa i del món a través del Tour, el 18 de juliol de 1936 passa una cosa que marca l'esdevenir també del mateix Tour, perquè es produeix el cop d'estat feixista, l'aixecament del general Franco i l'inici de la guerra, i això tindrà una repercussió
enmig
de la disputa del Tour, el 18 de juliol. I de fet hi ha una cosa molt curiosa, perquè clar, l'equip espanyol que participa en aquell Tour de França ho fa vestint els colors nacionals, que són els colors de la bandera republicana. I el mallot que porten els corredors estatals en aquell Tour de 1936 és el mallot tricolor. I, de fet, un corredor basc, que és Federico Ezquerra, acaba guanyant l'etapa de l'endemà del cop d'estat de Franco, cosa que acaba generant entre el públic...
El 19 de juliol.
Entre el públic, que és majoritàriament... És veritat que hi ha públic de totes les orientacions polítiques, però veiem que l'Humanité i Le Populaire, els diaris socialista i comunista, eren molt ben rebuts al pas de la cursa. Doncs què passa? Que hi ha tota una sèrie de manifestacions a la carretera de solidaritat amb el republicanisme espanyol, que es veu amenaçat per aquest cop d'estat que acaba derivant en una guerra, no? I trobem que aquestes pancartes que saludaven els obrers de la ruta, doncs en alguns casos saluden la lluita republicana a l'estat contra aquest aixecament feixista, que també avança una mica el que passarà. I trobem algunes imatges molt curioses, perquè aquest Tour... passa, hi ha una imatge de Mariano Cañardo, que és aquest català d'Olite, que era el gran ciclista del nostre país als anys 30, on ell, des de la Guingueta d'Ix, on el Tour ha fet una parada, doncs saluda a tota una sèrie de milicians antifeixistes que estan a Puigcerdà, ell creua la frontera i, en certa manera, fa un gest de complicitat amb aquells que estan intentant aturar l'avenç d'aquest cop d'estat feixista, no?
Clar, recordeu que en aquell moment, el cop d'estat del 36, la sensació que té la gent el primer i segon dia és que és una mena de cop d'estat de sempre, una mica més gruixut.
Durarà 4 dies perquè...
Ningú s'imagina, perquè els cops d'estat, històricament, a l'estat espanyol, havien durat molt pocs dies, guanyant uns o guanyant uns altres, però no era una guerra que s'allargava.
Però fixa-t'hi que ja hi ha alguns, quan acaba el Tour... Ja hi ha alguns corredors, entre ells aquest mateix Federico Ezquerra, que ha guanyat aquesta etapa del 19 de juliol, hi ha el Julián Berrendero, i el mateix Mariano Cañardo, que decideixen no tornar, perquè ells ja veuen que això és una cosa una mica més grossa. Es queden a França, i de fet, Per exemple, Berrendero, que tenia posicions polítiques molt clarament d'esquerres, torna un any després, quan se pensa que la situació, no, a la seva Andalusia d'origen s'ha més o menys normalitzat, i no, quan arriba l'internen en un camp de concentració a Rota. És veritat que entremig havíem tingut, en aquest sentit, de l'ús del ciclisme com a instrument de lluita política, l'11 de setembre del 36, que és la primera diada en guerra. Una de les coses que organitza, no, aquest Comitè Català Pro Esport Popular és una cursa ciclista al bell mig de Barcelona per mostrar, no, aquesta posició de l'esport contrari al feixisme, on ve Mariano Cañardo, que s'havia quedat inicialment un temps a França.
Sí, sí. Durant tota la Guerra Civil, l'esport, i el futbol sobretot, s'utilitza moltíssim per donar sortida a la gent, gaudi, treure una idea de la guerra.
Els últims mesos que va de baixa, perquè ja bueno, clar, tothom estava desesperat.
Perquè fins i tot el massatgista del Barça, en aquest cas, que és dels pocs clubs que continua funcionant, se'n va al front.
Sí, clar.
No, i alguns, i per exemple, hi ha històries ciclistes, no? Ara aquí mos centrem amb el Tour, però per exemple, el 1937, entre el front d'Aragó i Barcelona, s'organitza una cursa que és el pedal antifeixista.
Ah, sí?
Sí, que precisament amb 5 etapes, que va des del front d'Aragó i acaba arribant al centre de Barcelona, que precisament diu: volem traslladar aquesta solidaritat dels qui són a la rereguarda amb els combatents al front a través d'una cursa on participen diversos ciclistes i que també té la complicitat d'aquest Comitè Català Pro Esport Popular, que diu: l'esport ha de ser un instrument.
No, i vol dir que el front d'Aragó es manté i no és derrotat, clar. Si ho pots fer, és que vol dir que
està en mans teves. De fet, acaben canviant la localitat d'inici perquè hi ha alguns problemes, però el front aquella època s'està mantenint.
Hi ha prontaments,
El Tour com viu aquesta situació? Perquè, esclar, jo suposo, encara que havien sigut expulsats els corredors italians, això no vol dir que no hi hagués corredors francesos, espanyols o belgues que no simpatitzessin amb el feixisme, amb la qual el Tour del 36, en aquest sentit, deu ser bastant representatiu, no?
Sí.
Dels conflictes interns,
que es viuen a Europa. El Tour del 36, jo crec que comença a avançar aquesta posició de polarització que jo crec que queda escenificada per dos governs, el feixista italià de Mussolini, que ha estat exclòs, i aquest nou govern d'esquerres del Front Popular, que va avançant aquestes dues posicions que existiran a Europa. És veritat que després, des del punt de vista individual, els equips nacionals tenen gent amb posicions polítiques diverses, però jo crec que el clima en el que es desenvolupa aquella edició concreta de la Ronda Francesa és un clima molt propici a la difusió de les idees del Front Popular i, per tant, amb aquesta solidaritat contra el cop d'estat que l'Espanya republicana ha patit, no? I jo et diria una mica que la posició d'esquerra és fruit de l'efervescència que aquell estiu es viu a França. La decisió d'instaurar aquests 15 dies de vacances pagades, evidentment, és molt ben acollida per la gent al país, no? I jo crec que això ajuda a reforçar la popularitat del govern, que acaba fent una associació i una simbiosi amb el Tour, que es cristal·litza, pues, amb aquest suport popular als diaris d'esquerres i a la lluita antifeixista.
És que aquestes vacances que ara estàs dient a nivell laboral no arriben a l'estat espanyol fins al cap de 30 anys.
Sí.
L'edició del Tour del 36 va estar marcada, com dèiem, per la victòria electoral del Front Popular francès. El 19 de juliol, l'endemà del cop d'estat que va iniciar la Guerra Civil, la victòria d'etapa seria, com havíem comentat, per un corredor basc, Federico Ezquerra, que va entrar a la meta vestit amb els colors de la bandera republicana. Anys després, en un article pel diari Deia, l'estiu del 2013, la seva neta, Claribel Ezquerra, recordava el que havia sentit explicar del que suposava córrer el Tour durant els anys 30.
Quan érem a la cuina de carbó i de llenya, l'àvia m'explicava que l'avi, quan corria el Tour, duia una vestimenta molt rústica per lluitar contra el fred, que consistia a ficar diaris sota el seu jersei de cotó. Després baixava a veure la bicicleta amb què corria el meu avi i que encara conservem, i em semblava impossible que pogués córrer amb aquella cosa de ferro que jo no podia ni tan sols moure del que pesava. Uns 14 quilos, diu el meu pare. També em van explicar la història de l'etapa que va guanyar el Tour del 1936 entre Niça i Canes. El dia abans els va dir a tots els periodistes que volia atacar i guanyar. Així va ser. A la foto de la celebració apareix amb una ampolla de xampany. La té agafada amb la mà dreta, al coll. No estava esperant a obrir-la per celebrar la victòria, sinó que l'aferrava així per si de cas algú, belgues o francesos, se li acostaven i l'intentaven agredir per haver guanyat. En Fede va guanyar l'etapa quan havia esclatat la Guerra Civil, així que en acabar aquell tour, Julián Berrendero i ell van decidir no tornar. Es van instal·lar a Pau i l'avi va escriure a l'àvia perquè l'anés a trobar. Per creuar la frontera va haver de dur posada roba d'ell i d'ella, ja que no la deixaven passar. Em queden molts records per explicar. Mon pare em diu que no m'oblidi de la truita. Ho explico, té gràcia. Als anys 30 i al Tour, aconseguir menjar era complicat. S'ho havien de fer tot ells la nit anterior a l'hotel i fins i tot portaven la gallina sota el braç quan agafaven el tren per anar a córrer al Tour. Una vegada, en un hotel abans d'una etapa, en Berrendero i ell estaven intentant explicar a les mestresses que volien una truita per l'endemà. Com que no sabien ni una paraula de francès, a Berrendero no se li va acudir altra cosa que explicar-se per signes. Així que es va agafar les parts com per assenyalar els ous i els va tornar a dir que volia una truita. Les senyores al principi es van escandalitzar, però després ho van entendre i els van fer la truita. Adiós, Iberua.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Josep Maria Soler i Sabater i amb en Ramon Usall parlant precisament del Tour. Ja n'havíem parlat, però ara en parlarem, estem parlant de després del 36. Per etapes, exacte, que és l'adequat. Acabem de sentir aquesta conversa amb la Clara Esquerra, que és la neta del Federico Esquerra, que és el que va guanyar el Tour del 36. Suposo que la guerra, que no va acabar fins al 39, devia marcar també les etapes a les següents edicions del Tour.
Sí, sí, no? Què passa? El Tour, en aquest sentit, veu com la majoria de corredors espanyols i l'equip espanyol ja no participa a la prova i reprèn una mica la seva activitat, perquè, clar, al final el que està passant a l'estat espanyol pels francesos queda al sud dels Pirineus, i sí que és veritat que des de les posicions properes al Front Popular hi ha una solidaritat més o menys activa amb la República, però el Tour continua el seu curs, i és molt curiós perquè l'equip italià, que el 36 havia estat exclòs per aquesta invasió d'Etiòpia, el 37 torna a ser acceptat, i participa per primera vegada Gino Bartali, que té una mica l'encàrrec del feixisme de Mussolini d'assolir una qualificació molt notable, perquè Bartali és un heroi popular a Itàlia, ha vençut diversos giros, és un corredor majestuós, participa en aquest Tour de 1937, guanya una etapa, però malauradament s'ha de retirar fruit d'una caiguda que propicia la seva lesió, i no torna fins al 1938, no? I el 1938, fixeu-vos-hi que des del punt de vista d'aquesta instrumentalització feixista de l'esport és molt important, perquè, primer, Itàlia guanya el segon mundial de futbol de la història, ha guanyat el del 34, que s'ha celebrat a la mateixa Itàlia, però guanya el del 38, que per Mussolini és importantíssim, clar, ja que s'està disputant a França, i diu, jo li guanyaré al Front Popular francès el Mundial a casa seva, no? I de fet s'explica aquella anècdota, bueno, que de fet és certa, on Mussolini envia un telegrama als jugadors de l'esquadra azzurra abans de jugar a la final, on els hi diu, vèncer o morir, no? I de vegades això pot ser interpretat de manera metafòrica, però parlant de Mussolini,
vèncer o us matarem, que és una
cosa no ho era tant, no? I de fet, a Bartali...
Corríem com llebrers.
A Bartali li fa una mica el mateix encàrrec, i li diu, no, Bartali, tu has de guanyar el Tour per demostrar aquesta superioritat feixista italiana en l'àmbit de l'esport, que la cultura física, l'educació física era un element molt important per aquest feixisme italià, no? I de fet, Bartali, en la seva segona participació, aconsegueix guanyar aquest Tour de 1938 i, en certa manera, hi ha una instrumentalització molt clara del feixisme d'aquesta victòria, no?
Molt sovint hem vist amb l'esport professional, i el ciclisme no ha estat exempt ni molt menys, la manipulació dels àrbitres. Dels jutges, de... Això, en una situació política tan tensa, no va haver-hi cap dubte sobre la qüestió?
Sobre la victòria, Bartali no, jo crec que és incontestable, i a més, en certa manera, Bartali guanya en un terreny advers, no? Perquè Bartali guanya sent italià al Tour de França, i de fet el que sí que hi ha és, en alguns casos els italians se queixen perquè els aficionats francesos de vegades pues, tenen una actitud de menyspreu contra els corredors italians, hi ha alguna edició del Tour on els italians fins i tot s'acaben retirant, però en aquest cas hi ha una situació una mica contradictòria, perquè el feixisme intenta instrumentalitzar la victòria de Bartali, l'estampa l'endemà de la fi del Tour, titula Gino Bartali, digne abanderat de l'esport feixista, però a diferència dels jugadors de la selecció italiana que han guanyat el Mundial, Bartali es nega a vestir la camisa negra feixista i es nega a fer la salutació romana un cop ha guanyat el Tour.
Ui, ell què
és? Ell, de fet, és una persona conservadora, d'ideals conservadors, i de fet una mica en la lluita, no?, metafòrica des del punt de vista polític, el ciclisme italià, doncs Bartali representaria les posicions catòliques i conservadores i copi una mica el progressisme socialista.
Clar, però és un demòcrata.
Però Bartali és un demòcrata, és a dir, és algú de molt fermes conviccions catòliques. Durant la Segona Guerra Mundial ajudarà a passar missatges a través de la seva bicicleta per una xarxa d'evasió de jueus.
És aquesta corrent que s'estava creant a partir del Domus Tursus, que després donaria lloc a la democràcia cristiana.
Partit Popular Italià, no? Sí, sí,
de fet seria un referent més aviat, Bartali, jo l'associaria més aviat a la democràcia cristiana.
L'equivalent, per entendre, seria l'Unió Democràtica aquí.
Sí, exacte. Que no el feixisme. Però tot i així, Mussolini, com que ha guanyat, l'intenta instrumentalitzar, però què passa? Que alguns d'aquests gestos que ell ha adoptat no li acaben d'agradar. I per això, a diferència de la selecció de futbol, a qui ha donat la medalla d'or al valor atlètic, a Bartali diu, no, a tu només te toca la de plata, no? I no acaba fent una recepció allí al Palazzo Venezia, com havia fet amb els jugadors de la selecció, perquè jo crec que ell entén...
Fa el pati del darrere, no?
Exacte. No, l'interessa, i el discurs públic del feixisme italià és, mireu la superioritat italiana, no? A pedals, però després veu que no és una personalitat que sigui afí...
No l'ajudarà a proclamar aquest discurs, i per tant prefereix lluar-lo sense que aparegui, diguéssim. No? Sembla que aquest és el sistema.
I a Bartali li passa una cosa, que és que ha guanyat aquest Tour de 1938, i clar, un pensa, bueno, pues a la següent edició anem a intentar ratificar aquesta victòria, però la segona edició és la de 1939, no? I ens trobem
que... Recordem que l'1 de setembre del 39 oficialment comença la Segona Guerra Mundial, sí.
El Tour se disputa entre juny i juliol de 1939, però en aquesta edició ja hi són absents. Evidentment, l'equip espanyol, l'Estat viu aquest context de guerra des de l'estiu de 1936, però també Alemanya i Itàlia. És a dir, ja s'està aventurant, en certa manera, el que passarà pocs mesos després, i en aquest Tour de 1939, Bartali, en tant que corredor italià, no pot defensar el títol de 1938 perquè l'equip italià no hi participa, tampoc hi participa l'equip del Tercer Reich de l'Alemanya nazi, i tampoc hi participa la selecció estatal espanyola, no, perquè el país està en guerra, no?
Però, de fet, això passarà a partir d'aquell moment fins al 46, perquè, és clar, l'esclat de la Segona Guerra Mundial
aquest és l'últim tour abans de 1947, no?
47, finalment.
El 47 se recupera... Entre el 40 i el 46 no hi ha Tour. El que passa és que sí que hi ha una disputa molt intensa que ens demostra la importància que tenia el Tour per controlar-lo, no? Què passa? L'ocupació de França, que és el juny de 1940, acaba provocant la cancel·lació d'aquella edició del Tour... I a més, el 1940 passa una altra cosa, que és que l'Henri Desgrange, que havia sigut el director del Tour fins aleshores, mor, no? I els drets de la prova els passa a Jacques Godet, que és qui l'havia succeït a la direcció de l'Otó, que és el diari que havia promogut, aquest diari de les pàgines grogues, que havia promogut... la realització del Tour de França, no?
I els nazis, què diuen?
Amb l'ocupació de França, què passa? Els nazis intenten donar una imatge de normalitat i, per tant, pressionen a qui té els drets del Tour de França perquè l'organitzi o perquè els hi cedeixi l'organització. De fet, l'Otó se continua publicant durant els anys de l'ocupació. Val? I, de fet, hi ha un moment en el que un diari, el Paris Soir, que passa a estar controlat perquè les autoritats nazis alemanyes, què fan? Intenten controlar els mitjans de comunicació i prohibeixen aquells que mantenen, no? Pues un exemple, l'Humanité i l'Hipopilar, els prohibeixen perquè tenen una línia editorial que és contrària als seus interessos. No? I què passa? Que el Paris Soir proposa a l'Otó, l'organització conjunta del Tour de França, com dient, no, França està ocupada, però això...
La vida segueix.
Exacte, la vida segueix, no? I què passa? Que l'Otó s'hi negui. L'Otó s'hi nega, i això, en certa manera, és el que salvarà una mica, ho veurem després, al final de la guerra, a Jacques Godet, no? Però l'Otó, durant aquest període de l'ocupació, ha tingut una línia editorial propera a Pétain i a Vichy, i això què fa? Farà que, quan acabi l'ocupació, el diari sigui prohibit. I ara ho veureu, no? Però la cosa interessant...
Això no és un fet extraordinari, eh? Hi ha moltíssims tots. Diaris molt coneguts,
de fet,
Parismà, revistes, sí. De tot, que tenen aquesta línia en viu, i veus els Parismàs de l'època, si no recordo malament, i el compares amb Signal, que és la revista nazi, sí. Escolta'm, no hi ha aquesta diferència.
No, però aquesta ambigüitat que estàs dient la va tenir també molt del món intel·lectual francès, i també exiliats,
Sí, per això que és un
aquí
tema...
Aquí és una cosa molt... Sí. Bueno, finalment, França molt dignament ha reconegut aquests anys de complicitat, com ha fet Dinamarca amb el feixisme.
Però no
és tan estrany.
Però amb determinats sectors, ara després ho comentarem en relació al mateix Godet i a l'Otó, però ells els diuen, tu has estat publicant el diari durant el període d'ocupació, doncs ara et cancel·lem la llicència i l'Otó desapareix. I, de fet, l'Otó no es publicarà mai més un cop s'allibera França. Però què passa? Que els nazis, quan veuen que l'Otó no cedirà l'organització del Tour de França, que és la prova llegendària i que té, no?, aquesta àurea de fervor popular, què fan? A través d'un periodista, que és el Jean Leillot, que havia sigut exredactor de l'Otó.
L'Otó s'escriu auto, eh?
L'Otó, l'auto. Sí.
Per la gent que no sap francès...
No l'Otó de loteria.
El cotxe seria l'Otó, l'automòbil.
L'automòbil
seria l'abreviació de l'automòbil, exactament. No? Pues aquest periodista, que havia estat a la redacció de qui organitzava el Tour de França des de 1903, el 1942 ha començat a dirigir la França socialista, que és una capçalera obertament nazi, no? De complicitat oberta, no hi ha Pétain i Vichy, sinó...
Amb Hitler, sí.
No? I aleshores, el 1942, el mateix 1942, diu, anem a fer un Tour de França alternatiu, un Tour de França d'acord amb aquestes idees del nazisme. Què passa? No li poden dir Tour de França perquè els drets del Tour els té el Jacques Godet, que publica l'Otó, que té una certa ambigüitat en relació amb l'ocupació alemanya, però que això sí, s'ha negat a organitzar el Tour. I munten el que serà el Circuit de France, que és el Tour nazi, i que passa per la zona ocupada i pel que diuen la zona lliure, que és la que està sota control de Pétain a Vichy, però el resultat és que allò és un autèntic desastre, no? El públic dona l'esquena a la prova, entén que aclamar-la legitimarà el nazisme, i s'acabarà fent en només una edició, la de 1942, no? Què ens trobarem? Que dos anys després França s'allibera i l'estat francès decideix confiscar els drets del Tour i diu, com que l'Otó ha sigut còmplice publicant-se i mantenint una línia editorial d'acord amb el govern de Pétain, els drets del Tour de França són confiscats per l'Estat. L'Otó és prohibit, de fet, se li clausura la redacció, al Godet l'acusen de col·laboracionista i, de fet, només l'acaben salvant perquè dos resistents declaren en favor seu, relativament propers a De Gaulle. I és veritat que sí que li reconeixen, no? L'acaben absolent, li reconeixen la possibilitat de tornar a exercir el periodisme, però això sí, sense que el diari sigui l'Otó, ni sense que tingui les pàgines grogues, i d'aquí naixerà l'equip...
Que és el diari
que ara organitza el Tour, però que tindrà una lluita amb les capçaleres comunistes de Sessoir, Esports i Miroir Sprint, que intenten guanyar aquests drets. Aleshores ens trobem amb una disputa entre una línia editorial propera de gol, que és qui acabarà guanyant, que és la de l'equip...
Com gairebé tota França, en aquell moment.
És una mica la línia de l'equip i de Le Parisien Libéré, un diari que ha nascut sí, arran de l'alliberament.
Del juny del 44.
I els comunistes faran al seu temps un tour que es dirà la Ronda de França el 1946, que serà un èxit de públic, però que no els hi acabarà permetent fer-se amb els drets, perquè aquests drets, també per recomanació de Luci, però per decisió final del govern francès de De Gaulle, farà que se'ls quedin ells. No?
Des de la retornada del tour al 47 fins ben entrat als anys 70, no sé si són els anys daurats del tour, però com a mínim són anys d'una gran passió,
sí,
i on
sí.
El tour es dispara internacionalment molt més enllà del que havia estat als anys 30. És els anys de l'Anquetil i d'altres sí, grans...
Del Poblet.
Sí. Mira, ha...
De Montcada.
Sí.
Mira,
sí.
Hi ha tantes històries per explicar, però lligat al que tu apuntes, jo crec que amb una mos podem centrar i jo crec que visualitzarà de manera molt clara el canvi que es produeix després de la Segona Guerra Mundial, no? Jo crec que després de la Segona Guerra Mundial, havíem comentat a l'inici, no?, que el 1952 el Tour fa una etapa entre Vichy i París, que és una de les etapes més llargues de la història del Tour, i que senzillament el que pretén és evidenciar una certa reconciliació entre les dues Frances.
O sigui, esborrar la França col·laboracionista del govern de Vichy.
Exacte.
I del mariscal Petain.
Sí. I després ens trobem que jo crec que hi ha un moment, sobretot durant els anys 50, quan s'està començant a construir Europa i després de la Segona Guerra Mundial hi ha una mica aquella idea de els europeus no ens han de fer la guerra, sinó intentar construir un espai de consistència comuna. I jo crec que el tour intenta passar de ser un tour que és només de França a ser un tour d'Europa, no? I això ho demostrarà com, després de la creació d'aquesta Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, després de l'inici del procés de construcció europea, el tour decideixi per primera vegada el 1954 començar el seu transcurs des de fora de les fronteres franceses i comença a Amsterdam.
L'edició del Tour de 1974 va estar marcada per la irrupció del grup d'acció revolucionària internacional, el GARI. El GARI s'havia creat en resposta a la detenció de diversos militants del moviment ibèric d'alliberament, entre ells Salvador Puig Antich, que ja havia estat executat el mes de març. La matinada del 16 de juliol del 74, quan la comitiva del Tour descansava la població occitana de Saint-Léry-Soulan, després del pas de la prova per la Seu d'Urgell, van esclatar quatre bombes. L'objectiu de l'atac van ser els cotxes dels dos únics equips espanyols, el CAS Cascol i la cacera Peña Bahamontes, a més d'una furgoneta de l'agència France Press.
Companys, l'acció revolucionària d'ahir en el Tour va ser un èxit. Els tenim ben acollonits. Ara hem de saber què hem estat nosaltres. A veure, llegeix.
Intervenint sobre el Tour de França, volem denunciar la complicitat dels organitzadors i dels corredors dels països democràtics que no dubten a convidar i barrejar-se amb els representants del feixisme espanyol.
Molt bé, company, però aquí cal afegir alguna reflexió més general que serveixi a les masses obreres per entendre com els processos revolucionaris...
Prou ja, sigues concret, que no tenim tot el dia.
Doncs diem que l'esport despolititza l'individu. De fet, aquests paios que corren el Tour en grup són com esclaus, forçats a treballar per un cap de files.
Home, costa una mica de veure el Tour d'aquesta manera. A mi el ciclisme no em desagrada, eh? Però suposo que tens raó.
Hòstia, tio, se me'n fot quin esport t'agrada. Ara l'important és que els ciclistes espanyols se sentin amenaçats. Tan amenaçats com ho estan en Soler Sugranyes i en Pons Llobet, que d'aquí a 10 dies tenen consell de guerra. No crec que tinguin collons de matar-los com en Salvador, però els fotran un munt d'anys a la presó.
Crec que els ciclistes espanyols no les tindran totes quan llegeixin al final del comunicat. Aconsellem als participants espanyols que abandonin la cursa si no volen ser tractats com a representants conscients del franquisme, fet que ens obligaria a actuar en conseqüència, cosa que podria ser extremament desagradable per a ells. Els actes d'aquesta matinada només han estat un advertiment.
Em sembla perfecte. Ja ho podem distribuir per la zona de París i la dels Pirineus. Suposo que després de les bombes, posar troncs a la carretera en l'etapa del Tourmalet els va semblar poca cosa. Però si cal arribar més lluny, hi arribarem.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ramon Usall, bombes al Tour, Déu-n'hi-do, això sí, és impressionant, no?
No, però diu, no és una cosa nova amb una prova ciclista, perquè precisament el 1968 a la Vuelta a Espanya havia passat una cosa semblant, on, curiosament, Egui, les joventuts del PNB, que en aquella època tenien certa temptació també per la via armada, havien col·locat una bomba al pas de la Vuelta a Espanya per la...
Va haver-hi ferits amb el cas del Tour? No.
Ni amb el cas del Tour ni amb el cas de la Vuelta, tot i que, evidentment, és un sotrac molt gros. No? Jo crec que això, el que demostra, aquí ens hem de posar en context. No? Estem parlant de 1974, estem parlant de que Puig Antic acaba de ser afusellat i que hi ha tota una sèrie de...
Sí,
he dit afusellat, no, executat, volia dir. Parlarem del Garrot perquè...
No,
perquè...
era el grup del Mil.
Sí, ell era membre del Mil, però què passa? Que se crea a França un grup solidari, precisament, amb Puig Antic i el...
Pensem que aquests grups eren d'una estructura bastant feble i bastant flexible. Això vol dir que es feien i es desfeien, no eren grups molt estructurats, amb una certa facilitat. Per tant, el Gari...
Sí, de fet, actuaran durant...
Per una cua del Gari encara existeix, eh?
Encara avui en dia.
Si algun militant encara està en aquesta situació...
Un dels que hi havia era el Jean-Marc Rouillan, és un dels empresaris polítics que més temps...
Encara hi és, encara està sota control l'estat francès.
I què passa? Que el Tour és una caixa de ressonància internacional i aquests militants solidaris amb Puig Antic, que el que volen evitar és que aquesta repressió feroge de la dictadura franquista continuï, que entenen que poden utilitzar la cursa francesa per mostrar al món el que està passant a l'Estat, no? I, de fet, serà, jo diria més aviat, que el que fan és propaganda armada, no? Que el que intenten, és veritat
que
col·loquen diversos artefactes amb aquests cotxes dels dos equips espanyols, aquí han demanat que es retirin del Tour, perquè si no es considerarà que són representants del feixisme.
Exacte.
No? És curiós perquè hi ha entre els seus integrants un dels corredors que fa un tour molt lluit aquell 74 és Txomin Perurena, que té posicions polítiques diguem molt properes a l'esquerra Berzale i una tradició familiar associada a aquest espai polític, i tot i així el Gari li diu tu estàs representant a la dictadura feixista.
Sempre és complicat,
i en certa manera això que visualitza, no? Una circumstància que se repeteix en diversos moments de la història, que és la utilització d'un gran esdeveniment esportiu per fer propaganda, no? Jo crec que aquí, més que la voluntat explícita d'acabar evitant el transcurs de la prova, l'endemà hi ha l'etapa del Tourmalet i col·loquen els mateixos Gari uns quants troncs pel recorregut, però què passa? Que l'organització del Tour al 74... és una organització que te diria que té en compte pràcticament tots els detalls, no? I evidentment hi ha algú que passa alliberant la ruta abans de que hi passi la caravana, abans de que hi passin els corredors. El que passa és que no deixa de ser aquest intent d'utilitzar precisament l'impacte global que té el Tour, doncs per defensar una causa, no?
Amb aquells anys, evidentment que té un pes, però suposo que el Tour comença, ja ho era, a convertir-se en una caixa de ressonància de mil i un problemes europeus. Són anys molt complicats, on hi haurà la Baader-Meinhof o la bandera rosa a Itàlia, etcètera. Vull dir, els anys després de la mort de Franco a Espanya, la caiguda del règim de Portugal, etcètera. Diguéssim, tot això, o part d'això, es veu reflectit en la cursa?
Sí. A veure, el Tour, jo et deia, no?, una mica llegir la història del Tour, i la prova és el que hem anat comentant, no?, al llarg d'aquesta estona que portem parlant, que al final és un fidel reflex, és un mirall de la història de França, però jo et diria també que de la història d'Europa. I allò que comentàvem, no?, aquesta polarització que Europa està vivint després de la Segona Guerra Mundial entre, no?, els països del socialisme real, diguem-ne, i el bloc d'Europa Occidental, doncs evidentment té una traducció. Per què? Perquè el Tour és la gran cursa professional del ciclisme mundial, sobretot europeu, però mundial. Però és veritat que ho apuntàvem a l'inici, no? Hi ha una cursa que després de la Segona Guerra Mundial intenta fer-li front, que és aquesta cursa per la pau, que organitzen els diaris oficialistes dels règims comunistes de l'Europa de l'Est.
I aleshores, diguem, Berlín, que és la ciutat símbol d'aquesta ocupació pel món capitalista, del món comunista, I bueno, juga algun paper?
És molt curiós perquè el 1987 el Tour decideix començar la cursa des de Berlín Oest. El Grand Depart, que se'n diu, ja ha començat aquesta europeïtzació del Tour que s'havia iniciat el 1954 des d'Amsterdam. El 1987 el Tour ja havia sortit unes quantes vegades des d'Alemanya, ho havia fet el 1965 des de Colònia. Fixa-t'hi que és només dos dècades després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I el Tour vol escenificar aquesta reconciliació franco-alemanya sortint...
Però Berlín és Berlín,
No, i Berlín té un problema logístic. Per què? Perquè aquest Tour de 1987 surt de Berlín, les tres primeres etapes se fan dins de l'espai tancat pel mur...
Relativament petit.
I, de fet, tota la caravana hi ha d'arribar volant amb avió a l'aeroport de Tempelhof per no travessar el territori de la República Democràtica Alemanya, no?
Ens queda molt poc temps, això, el temps és com el Tour, eh? Tot s'acaba amb les etapes, però podem dir que el Tour en els últims anys ha entrat en una etapa molt més comercial, en què les marques pesen molt més, potser també perquè el món també
ha
transformat l'esport en una mena de parador de grans magatzems, no?
Jo et diria que sí, però aquesta mercantilització de la prova sempre hi ha sigut, i abans ho apuntàvem als anys 20, quan és perfecte, vull dir, quan ja hi havia crítiques des de posicions d'esquerres a aquesta mercantilització del Tour, a l'entrada de marques comercials, després se torna els equips nacionals, però tenen una durada relativament limitada, i en certa manera el Tour és una metàfora del nostre temps, no? I certament l'esport està mercantilitzat, però és que segurament vivim en una societat on pràcticament tot ho està, no?
Sí, costa veure l'altra via política, això, el Mariano Rajoy, que confessava que veia el Tour estirat en un sofà i passés el que passés, i per tant, diguéssim, aquesta és la gran via política actual. Ramon Usall, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguardia, o hem vingut a casa teva, en aquest cas a Lleida. Ell és l'autor d'Un segle costa amunt, una història política del ciclisme, que ha publicat Manifest Llibres. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, fins la propera.
Josep Maria Soler i Sabater...
Ja ho veus, que això del ciclisme com el programa és qüestió de segons i minuts.
Sí, no, aquí en el programa ja sempre estem contra el rellotge.
Sí, però fixa't que també aquesta individualitat, la gent surt en símbols, en banderes i tot això, a veure, per voluntat de...
demostrar-se.
Sí.
Això és l'Avantguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Clara Borrell, Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.